Making Up, cine de veritat al 91.5 FM.
Jordi Feixas, molt bon dia.
Bon dia, Sergi.
Tens l'honor d'arrencar cada dijous la tercera hora del Sant Cugat a Fons amb Making Up, la teva secció, vaja, i la nostra secció per excel·lència de cinema.
Un plaer, ja ho saps.
Què analitzarem avui?
Margin Call, amb tota una colla d'actors prou famosos. Ara en parlarem, però primer estrenes, no, Sergio?
I tant que sí, estrenes de cinema de Sant Cugat avui. Avui només una estrena aquí a Sant Cugat, però quina estrena? Les aventures de Tintín, el secret de l'unicorn.
A veure, Spielberg.
A Spielberg, bé, amb actors de doblatge com Jamie Bell, Daniel Craig, el James Bond, Andy Serkis, Simon Pegg, Nick Frost, són uns actors, bé, que ja com actors de comèdia d'acció són d'allò més bons. Un guió de luxe a càrrec de, entre d'altres, Edgar Wright, que ha fet pel·lícules com Zombies Party o, bé, d'altres com Scott Pilgrim vs. The World, per tant, bones pel·lícules. I bé, una pel·lícula de Tintín que de moment les crítiques l'està deixant pels núvols.
Pel que es pot llegir, sí. Així internacionalment hi ha gent que va molt fort amb les frases que està dient, molt positives sobre aquesta pel·lícula. Esperem que els fans de Tintín no es decepcionin.
Llegia avui l'Ignasi Guardans al Twitter que deia que era una barreja entre Indiana Jones i James Bond, però amb tot el bo que tenen aquestes dues pel·lícules. Per tant, si és així, serà una bona pel·lícula aquesta.
Esperem que ho sigui, perquè aquí tenim un...
Per comentar, no?
Sí.
Tenim
sí.
Un friki, digue-ho, Jordi.
Pel·lícula que s'estrenarà demà als cinemes de Sant Cugat.
Sí, senyor. Les aventures de Tintín, el secreto de l'unicornio.
Molt bé, Sergio, doncs, si no hi ha cap estrena més destacable...
Avui només una, però quina estrena, insisteixo.
Sí, això sí, val per dos, per tres i, vaja, per tota la cartellera.
I tant.
Gràcies.
Fins ara.
Donem pas ara, si hi ha aquesta crítica, amb en Jordi Feixas de Margin Call, una pel·lícula, Jordi, que per primera vegada podríem dir gairebé no s'ha traduït.
Exacte, sí.
No s'ha traduït el nom.
Una sort, perquè ja sabem les animalades que fan. Una pel·lícula sobre la crisi econòmica, una més, en aquest cas sobre concretament la crisi financera, però potser abans d'adelantar-nos, escoltem el tràiler.
Sí, posem-nos en ambient amb el tràiler i tant.
Señor Dale, vivimos momentos especialmente difíciles, como usted debe saber muy bien.
No entiendo.
La mayor parte de la plantilla será despedida hoy.
Eric, lo siento mucho.
Estaba trabajando en algo, pero no me han dejado acabarlo, así que échale un vistazo. Ten cuidado.
Hola.
Necesito que volváis aquí.
Espera, ¿qué?
Debes confiar en mí, es importante que vengáis.
Un momento, ¿qué debo mirar?
Esa cifra de ahí.
Joder, ¿esta?
Sí, esto se pondrá feo.
¿Esta cifra es correcta?
Yo creo que sí.
Hay 8 billones de dólares en papel por todo el mundo que dependen de esa ecuación.
Estábamos equivocados.
La mentira es que tú lo estabas.
Señor, si esos activos disminuyen solo un 25%, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía.
¿Cuánto tiempo tardaría tu gente en sacar esos activos de nuestros niños?
No puedes hacer lo que estás pensando hacer.
Venderlo todo. Hoy.
Jordi, una mica embolicada, ¿no?
No tant com sembla, no tant com sembla.
No, el tràiler... moltes informacions...
Al principi és una mica, sí que és una mica trepidant, però de seguida vas entrant a la pel·lícula. Una pel·lícula que ens porta a la història, doncs, com sentíem ara, de l'inici d'aquesta crisi financera de l'any 2008 a Wall Street, allà als Estats Units, focalitzada concretament en una empresa, en una gran firma que es dedicava doncs, a la inversió a través de paquets d'hipoteques i tot això.
Per tant, diries que un bon moment ara per veure aquesta pel·lícula als cinemes?
Absolutament, absolutament d'actualitat aquesta pel·lícula. Que la dirigeix un personatge, i també l'escriu un personatge que és poc conegut, és la seva primera gran pel·li, que és en Chandor, J.C. Chandor. No li conec res més, però déu-n'hi-do, s'estrena amb un tros de pel·lícula i ens presenta tot un seguit d'actors que déu-n'hi-do, una setmana més et porta una pel·lícula que hem de vendre perquè...
Bueno, pel repartiment, sí.
Exactament, això mateix. I tenim Kevin Spacey fent del cap de la sucursal d'allà a Nova York d'aquesta empresa, no cal que el presentem, un actor que es va fer famós amb American Beauty sobretot, però que ha fet altres coses com K-Pac, Seven, fa poc en parlàvem aquí en aquella comèdia de Com acabar con tu jefe. Qui l'acompanya? El seu immediat inferior dins de la sucursal és en Paul Bettany, que es va fer famós pel Codi de Vinci, feia del monjo, aquell monjo albí, però també ha fet comèdies, Wimbledon amb la Kirsten Dunst, va fer The Tourist fa poc, l'any passat en parlàvem aquí, amb l'Angelina Jolie i en Johnny Depp. Jeremy Irons fent de cap del Consell d'Administració d'aquesta empresa, el gran el gran cap de l'empresa, també no cal presentar-lo, des de La Missió, El Mercader de Venècia, fa poc El Reino de los Cielos, Enric Lescot, bueno, molt conegut. I l'acompanyen en aquesta primera línia dels protagonistes dos joves. Un és el Zachary Quinto, que a més també és productor de la pel·lícula.
Ah, sí?
Sí, no sé en què es deuria fer ric, però no sé si a Star Trek. Ell és famós per ser l'Spock de l'última pel·lícula de Star Trek.
Aquest nom sona, no? Almenys a mi, vaja, Zachary Quinto.
No.
Però ara no el relacionava.
Conegut bàsicament en el cinema per això, per fer Spock a l'última. L'última de Star Trek, que em sembla és del 2009, vull dir que fa relativament poc. I també es va fer famós per la sèrie Héroes. Feia de Gabriel Grey, jo aquesta no l'he seguit, però devia fer calés aquest nano perquè...
Per involucrar-se en un projecte així, sí.
Ah, exacte, ha invertit bastant en aquesta pel·lícula. I l'altre noi, aquest Zachary Quinto fa d'analista.
També dins l'empresa?
Dins d'aquesta empresa fa d'analista de baix nivell, per dir-ho d'alguna manera, i el seu company analista és un altre jovenet, que és en Penn Bradley, que sobretot és famós per fer de Dan Humphrey a la sèrie Gossip Girl, una sèrie molt famosa que... sobre el Nova York ric, l'Upper East Side de Nova York.
Sí, em sona, però no l'he seguida.
I acompanyant una mica en segona línia, però també com a protagonistes, tenim en Simon Baker, que fa d'un dels caps també de l'empresa, que és famós per ser el guardià i per ser el mentalista, el Patrick Jane a la sèrie El Mentalista, un altre que ha fet fortuna amb el món de les sèries. L'acompanya també com a altre cap gran d'aquesta empresa, la Demi Moore, tampoc no cal que la presentem gaire, i en un paper secundari, l'Stanley Tucci, que és un personatge que sempre fa això, papers secundaris. Jo crec que de lo millor que li hem vist és a La Terminal, amb el Tom Hanks, la pel·li de l'Spielberg, que feia de cap de l'oficina d'immigració d'allà a l'aeroport. També ha fet comèdies, El Diablo Viste de Prada, amb la Meryl Streep i coses així. Bueno, en definitiva, que déu-n'hi-do d'entrada, un bon grup d'actors, i tot passa, tots són membres d'aquesta empresa, eh? La pel·lícula
sí,
no surt...
Sí, t'anava a comentar.
Amb prou feines surts al carrer de la pel·lícula, però ei, que ningú s'atabali perquè està molt ben portat, tot i quedar-nos a dins de la sucursal. Una pel·lícula més sobre Wall Street, n'hem vist vàries, hem vist bueno, Inside Job, aquí vam parlar de Company Man, amb en Ben Affleck, en Tommy Lee Jones, la Maria Bello. Wall Street també la vam parlar aquí, tot i que era un remake, doncs també era una pel·lícula d'actualitat, amb tot aquest merder que tenim econòmic actualment. I aquesta pel·lícula, però, ho enfoca diferent. Jo crec que li dona originalitat i li dona doncs, una certa frescor que s'ha de valorar. I és que, clar, mentre les altres pel·lícules ens acostumaven a parlar dels efectes d'aquesta crisi, dels problemes, l'atur, les desgràcies que viu doncs, des de grans empresaris fins a petits treballadors, aquesta no. Aquesta ens parla del focus, de l'inici, de fet de les 24 hores abans, perquè la pel·lícula passa en 24 hores plenes de tensió, velocitat, trepidant, les 24 hores abans de que exploti tot això. I ho focalitzen, doncs això, en un grup d'empresaris, començant per aquests analistes que et comentava, fins als grans jefes, que descobreixen el problema i prenen tota una sèrie de decisions que no vull avançar, que donaran lloc al que donaran lloc.
Per tant, es descobreix des de baix, Jordi, el problema?
Sí, sí, són, bueno, tampoc vull, no vull que avancem gaire, però diguem que tot comença amb l'anàlisi, valgui la redundància, d'aquests dos analistes. I després, clar, això passa doncs, en Kevin Spacey, el cap immediat de la sucursal, després els caps més grans, i ja tenim muntat tot el sidral.
Aquesta empresa que és un banc.
Sí, bueno, són aquestes empreses d'inversió que agafaven les hipoteques, feien paquets, bueno, jo no tinc massa coneixements d'economia, però d'aquestes que es van dedicar a jugar una mica
amb el diner.
Amb el diner, exactament. Una pel·lícula que sigui al·legòrica o no, és a dir, vagi a començar o no vagi a començar just en una empresa o no, jo crec que és encertat, el plantejament és molt encertat, perquè el fet de situar-ho tan concretament et permet un joc, et permet unes reflexions al voltant tant de les persones que estan involucrades en l'inici de la crisi com de les conseqüències globals diferents de les altres pel·lícules que hem vist fins ara. Una pel·lícula que ha estat acusada d'abstracte, però esclar, és que a veure... Si una pel·lícula si no la fas una mica abstracta va tot de números, no pares de cantar números i al final això és un producte de Hollywood i ja ens entenem. Jo crec que jo els meus coneixements d'economia són limitadíssims i més o menys si sabem què va passar o què ha passat amb aquesta crisi financera del 2008 de seguida entres a la pel·lícula. Ja et dic allò que em deies tu abans, potser els primers moments molta informació, molt trepidant, però de seguida l'espectador hi pot entrar. Vull dir, amb això no hi ha problema.
Una mica ens preparen el terreny, ens posen en situació...
Exactament. Sí, sí.
I d'aquí endavant, doncs.
És exactament això. I aleshores també se l'ha acusat de moralista, de ser potser excessivament esquemàtic, jugar una mica maniqueament bons i dolents, amb certs estereotips. No estic gens d'acord. avui vaig a saco. No estic gens
comences d'acord. Comences ja la crítica, eh?
Però uns certs esquemes sí que són necessaris. Els éssers humans necessitem esquemes per comprendre les coses, però no cau en la simplicitat. És més, jo crec que els personatges estan carregats de contradiccions, carregats de detalls, d'històries personals que es barregen amb reflexions sobre el món empresarial. En aquest sentit, no crec que aquí se la pugui acusar d'això. D'altres coses potser sí, però d'això no.
Per tant, per tu venen ben equipats els personatges?
Molt ben equipats. Mira, segon punt a comentar. A part de que els actors... És a dir, els personatges jo crec que l'escriptor i director ja els dissenya molt bé. Cada personatge, això que et deia, té una pròpia història individual, unes pròpies expectatives, unes pròpies contradiccions, un caràcter molt definit cada personatge, i a més li sumes Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, i tot, els jovenets també, Demi Moore, tota aquesta gent aconsegueix donar molt cos als personatges que té en el guió, i això s'agraeix. S'agraeix perquè aleshores no tenim una pel·lícula de banquers dolents, banquers bons, treballadors bons, banquers dolents, bueno, aquests estereotips que a vegades es creen o que gairebé els directors se senten temptats de crear en les pel·lícules, tot el contrari, guanya riquesa. I aleshores, reflexions que podien caure en un cert maniqueïsme, simplicitat, no, doncs són més riques, i això s'agraeix a la pel·lícula.
Però tots vuit treballadors van a una?
No. Ah, aquí està la gràcia. La tensió, tu perceps, tota la pel·lícula perceps una tensió que hi ha rere cada escena, rere cada diàleg, sembla que cada personatge d'aquesta pel·lícula s'hi estigui jugant alguna cosa en cada conversa que té amb un altre empresari, amb un superior, amb un inferior. Llavors, tu veus una mica què s'hi juga cadascú.
És una mica jugar amb la informació que té cadascú.
Bueno, clar, exacte. Informació, responsabilitats, culpabilitats, expectatives frustrades... Clar, es barreja no només la reflexió sobre si estem fent bé o no estem fent bé, si això desembocarà en un drama internacional econòmic. No només això, sinó també la pròpia vida i la pròpia experiència de cada un dins del món empresarial. Vull dir, en aquest sentit, la pel·lícula guanya. No és només una reflexió global, sinó que també el món de l'empresa, les reflexions sobre aquest àmbit també hi són presents.
I deies que veurem la vida laboral d'aquestes 8 persones, la personal ja no tant, pràcticament no sortim de l'empresa.
No, això en algun moment, imagina't, hi ha fins i tot temps per això amb el cas d'algun personatge. En el cas del Kevin Spacey sí que hi ha unes pinzellades sobre la vida personal, bueno, gairebé és inevitable, no?
I això per tu és bo, donar aire a l'espectador?
Jo crec que sí, és que és molt rica la pel·lícula, per això m'estranya que hi hagi crítics que diguin que és simplista, que és molt esquemàtica. Jo crec que hi ha hagut un esforç de cada personatge donar-li tot un detallisme i tota una riquesa molt interessant.
I per no avorrir també, potser, per no transmetre tota la pel·lícula informació, com dèiem.
Exactament. No, vull dir, no, cuidado, eh? No vol dir que se'm
malinterpretés.
Exacte. No es tracta d'una pel·lícula que només parli d'economia. No només hi ha números.
No cal tenir coneixements exquisits d'economia.
Que va, en absolut. Hi ha molt missatge. Jo crec que hi ha molt missatge. A veure, és una pel·lícula de Hollywood, i aleshores no... No filosofen, tampoc.
Ja ho diu tot, no? Si
però sí que hi ha un esforç per veure què hi ha al darrere de les coses, per veure les conseqüències, les implicacions personals de cada personatge d'aquests en tot el problema que no vull desvetllar, però bueno, més o menys ja s'intueix d'aquesta empresa. I bueno, més coses. No sé si és el director i el seu joc de la càmera, o el guió i aquesta tensió que desprèn en tot moment, allò que et deia de que cada diàleg hi ha una tensió implícita. No sé què és, però la pel·lícula és ràpida, és dinàmica, és trepidant, i tot a dins de... gairebé tot, exceptuant un parell o tres escenes, tot passa dins d'una sucursal d'allà dels Estats Units. Per tant, déu-n'hi-do, jo crec que és un mèrit que se li ha de reconèixer al director i als personatges, i que la pel·lícula, que passa tot en 24 hores... perquè tot és 24 hores, aconsegueix fins i tot transmetre una certa angoixa. Dius, ostres, aquests tios tancats en una sucursal, en un despatxet, bueno, un despatxàs de Nova York, estan controlant el destí del món. Espanta una mica i forma part de la gràcia de la pel·lícula.
La pel·lícula deu jugar una mica també amb els girs de càmera, m'imagino, amb aparicions ara d'un, ara de l'altre,
sí.
I el que deies, converses amb certa crispació.
Exacte, tampoc és una pel·lícula d'aquestes a l'estil de les sèries de passadís, que podem dir l'Ala Oeste, la Casa Blanca, i això, que tota l'estona estan parlant pels passadissos, eh? Tampoc és això, sinó que hi ha diàlegs asseguts en cadires, cosa que de tant en tant també va bé.
S'agraeix.
Però les escenes en el Consell d'Administració, amb en Jeremy Irons portant la veu cantant, el Simon Baker, aquest, el mentalista, la Demi Moore, les baralles que tenen, que no són baralles explícites, sinó que parlen de coses, però rere de les coses que parlen notes que hi ha tota una història, tot... Està molt bé això, està molt bé que no t'ho posin tot en safat allà a primera vista, sinó que hi hagi sempre alguna cosa amagada que et faci pensar, bueno, amb què estan jugant aquesta gent. I fins i tot algun, tampoc se li pot dir un gir argumental, però al final jo crec que adequadament el director es llença a fer tota una sèrie de reflexions, hi ha 3 o 4 converses que es posa una mica més transcendental del que s'ha posat al llarg de tota la pel·lícula, i aquestes converses així més transcendentals podien ser simplistes, podien ser poca coseta, molt superficials. Bueno, jo crec que hi ha un esforç per no quedar-se en la superficialitat més absurda. Tampoc ens n'anem molt al fons, però una mica de profunditat sí que n'hi ha. Sobretot entre, hi ha una conversa entre en Jeremy Irons i el Kevin Spacey, que clar, aquests dos actors doncs, són capaços de donar-te un joc interessant a la conversa.
I la Demi Moore, Jordi, com la posem aquí, dins de tot aquest repartiment d'homes,
exacte,
personatges?
Sí, una dona forta, enmig de tots aquests taurons del món de Wall Street. Molt bé, bueno, molt bé. Fent de... És que tampoc vull desvetllar masses coses, però fent una mica de persona plenament implicada en el merder, perdoneu-me l'expressió, i que s'haurà d'espavilar molt perquè no la defenestrin. Ja no us dic si ho aconsegueix o no. Molt bé, encaixa perfectament. Vull dir, jo és que el grup d'actors, genial, no són actors d'aquests que de seguida tothom et diu oi que bons que són, perquè n'hi ha molts que han fet coses bones però després també han fet coses que no valien res. En Jeremy Irons, no sé, La màquina del temps és un desastre de pel·lícula, i el Kevin Spacey també ha fet coses molt rares, però bueno, no ho sé, tu, i en Paul Bettany, genial. Aquest actor que també fa coses, bueno, va amunt i avall i fa tots els gèneres, aquí, fantàstic el personatge que li posen. I fins i tot aquest, el que fa del mentalista, també molt bé, la veritat és que, no, és que tinc poques coses dolentes a dir d'aquesta pel·lícula. La veritat és que m'ha agradat molt i crec que val la pena. Val la pena perquè no és la típica pel·lícula sobre la crisi, perquè ja podem parlar de pel·lícules típiques sobre la crisi, n'hem vist unes quantes, sinó que intenten donar un gir de càmera, per dir-ho d'alguna manera, intenten mostrar una altra visió. I al final el producte és una bona pel·lícula sobre els orígens de la crisi financera. Repeteixo, encara que sigui una història fictícia, al·legòrica, metafòrica, o no ho sigui, no sé jo si va començar tot en una empresa amb les seves accions determinades que no vull desvetllar, és igual. Està muntat d'una manera que el fet de que estigui plantejat així, la pel·lícula juga molt bé. Juga molt bé això del cinema. Si vols, llegim algunes crítiques d'entesos.
Sí, t'anava a preguntar, aquest final així una mica més reflexiu amb aquesta conversa entre el Kevin Spacey
i en Jeremy Irons,
Sí. Per tu encertat aquest final?
Sí, jo crec que sí, és la puntilla, anem a concloure la pel·lícula després de tot el que ha passat i fem una reflexió. A veure, hi ha un... Bueno, es barreja una mica, sí que és veritat que es barreja una mica els esquemes nord-americans, republicans, demòcrates, és inevitable. Jo crec que, clar, aquesta gent viu molt polaritzada en dos termes, no? La política, l'economia, ho viuen molt així. Però al marge d'això, no és superficial, tampoc és moralista. Hi ha alguns crítics que han dit que la pel·lícula és excessivament moralista. Jo tampoc crec que vagi per aquí. Deixa'm pensar prou a l'espectador. A les coses tampoc es poden portar molt més enllà. Vull dir, la pel·lícula va del que va. Però bueno, en general, bé, al final jo crec que és un bon final.
Doncs anem ja amb aquesta crítica d'aquest Margin Call, pel·lícula nominada en festivals de Berlín, els Premis Gotham, per tant, com diu el Jordi, una pel·lícula que val la pena, però que veurem què és el que diu la crítica.
A veure, tenim vària gent aquí. En Lluís Martínez ens diu el director se sap la música, però no se'n recorda de la lletra, i els personatges responen a esquemes bueno, massa esquemàtics i fins i tot una mica torpes, diu ell.
El que has dit abans, no?
És el que he dit abans. Jo crec que potser hi ha una certa exageració. Els personatges jo crec que són prou rics. Més coses. Nando Salvà, del periòdico. Radiografia sin brío, la gran crisis financiera mundial. Nunca cae en el didactismo, pero a costa de no ofrecer siquiera explicaciones mínimas más allá de lo vago y lo abstracto. Bueno, sí, és que al principi és una mica així. Al principi tu tens ganes de saber què passa i ells et munten una certa metàfora del que està passant i a vegades potser sí que necessitaries una mica més de detalls, però jo crec que de seguida hi entra l'espectador. No hi ha problema amb que sigui abstracte. És més, l'abstracció després dona joc a certes reflexions que el concret no t'ajuda tant. I finalment...
La bona? És la bona aquesta?
Bueno, jo el Carlos Boyero a vegades sí, a vegades no, eh? Diu, potente retrato de los tiburones financieros explica con lucidez y profundidad. Margin Call transmite mucho miedo, lo logra en el retrato creíble de esos personajes. Aquest ha estat el més
aquesta
positiu.
Vegada.
Sí, sí, aquesta vegada estem d'acord. Per tant, jo el recomano, si us agraden les pel·lícules sobre, en fi, problemes globals, econòmics, financers, amb una bona càrrega dramàtica i bons actors, aquesta és la vostra.
Doncs Jordi, moltes gràcies. La setmana vinent tens ja alguna pel·lícula al cap per anar a veure al cinema?
Totalment. Totalment. Tintín,
intueixo que serà Tintín.
Tintín serà l'escollida.
Doncs avui hem analitzat Margin Call i dijous vinent analitzarem aquesta pel·lícula de Tintín a les aventures.
El secret de l'unicorn.
El secret, sí que vas pel bon camí.
El secret de l'unicorn, sí. El vaixell que amaga un tresor, si no recordo malament les historietes.
Una pel·lícula que podran veure ja a partir de demà. Estrena als dos cinemes de la ciutat. Jordi, gràcies.
Moltes gràcies.
Com dius tu, bon cinema.
Bon cinema.